Sessió d'actualitat a la Fundació Joan Maragall.
La pandèmia del Covid-19 ens ha canviat radicalment la vida. Hi ha hàbits nous que anem incorporant a la nostra quotidianitat que diuen que han arribat per romandre amb nosaltres per sempre. Un d'ells és el de les trobades virtuals a través de plataformes com Zoom, Teams, Skype i també les sessions o conferències a les quals hi anàvem presencialment, que moltes d'elles a partir d'ara només es podran seguir a través d'internet o, si més no, amb un públic molt reduït. Aquesta és l'opció que hem hagut de triar a la Fundació Joan Maragall per poder fer possible la sessió d'actualitat, en aquest cas del mes de juny, per no haver-la de suspendre, també. Aquesta sessió l'hem volgut dedicar a la problemàtica de l'habitatge, especialment a Barcelona i l'àrea metropolitana, que s'ha vist agreujada encara més per la pandèmia. Ens acompanyen dues periodistes que coneixen bé aquesta problemàtica, que de ben segur ens ajudaran a fer una diagnosi de la situació i quines vies de solució hi ha per començar a donar-li sortida. La Montse Santolino és responsable de comunicació de la FEDE.cat, Organitzacions per a la Justícia Global. És una xarxa que promou l'acció col·lectiva de les més de 100 entitats afiliades i que treballa activament per aconseguir la justícia global i l'erradicació de les desigualtats a tot arreu, mitjançant la cooperació, el desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau. La Montse Santolino treballa en el sector de la cooperació internacional i dels drets humans des de fa 20 anys, és columnista i col·laboradora de diferents mitjans i una persona interessada en les perifèries socials i geogràfiques. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, Montse.
Hola.
I també ens acompanya la periodista i professora universitària Milagros Pérez Oliva. La Milagros és membre de l'equip editorial del diari El País, col·laboradora com a analista política en diferents programes de mitjans audiovisuals, participa com a docent de la Universitat Pompeu Fabra i des de 2008 és membre del Consell Social de la mateixa universitat. Ha estat vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya i membre durant 8 anys del Comitè de Bioètica de Catalunya. Ha rebut diversos reconeixements, entre els que destaca el Premi Nacional de Periodisme, concedit per la Generalitat l'any 2006, la medalla Josep Trueta, al Mèrit Sanitari, o el Margarita Rivier 2016 per la seva feina d'excel·lència periodística i una trajectòria professional amb visió de gènere. Moltes gràcies també, Milagros, per tornar a ser amb nosaltres a la Fundació Joan Maragall.
Gràcies per convidar-me.
Si us sembla bé, comencem valorant el panorama actual de la situació que tenim tots plegats amb la pandèmia. Com l'heu viscuda? Quines experiències tenim per un futur immediat?
Bueno, a veure, ara diríem que la part pitjor de la pandèmia ha passat, que és la que ha paralitzat l'economia, i per tant ara entomarem la segona part, que és les conseqüències d'aquesta paralització. És a dir, podem passar d'una crisi sanitària important, que hem vist que hi havia molts morts, la saturació de les urgències, la saturació de les unitats de cuidados intensivos, etc. Passarem a una crisi econòmica important, que també repercutirà sobre el sistema sanitari, perquè s'ha aturat tot. Hem vist que s'havien aturat 70.000 intervencions quirúrgiques a Catalunya durant el temps del confinament, i per tant ara això s'haurà de reprendre. Molts dels pacients crònics no han rebut atenció durant aquest temps i tindran probablement, alguns casos hauran agreujat el seu estat o tindran diguem, proves i assistència pendent de fer, que caldrà fer, i tot això en el moment que comencem una fase que jo dic que és més difícil que la fase anterior, perquè confinar és fàcil, desconfinar és molt difícil.
Ho estem comprovant.
Perquè el virus està aquí. Les últimes dades de l'estudi de seroprevalença diu que estem al 5,2 de contagi. Vol dir que la població no està protegida. Per aconseguir una protecció de grup, que se'n diu, o de ramat, que se'n diu, caldria que el 60% com a mínim o el 70% de la població hagués estat en contacte amb el virus i hagués desenvolupat anticossos. Òbviament no ens ho podíem permetre, perquè això volia dir que amb la taxa de mortalitat que té el virus, que és al voltant de l'1%, vol dir que si haguéssim permès que tanta gent s'infectés, haguessin tingut unes tasses de mortalitat que podrien arribar a ser de 300.000 persones mortes, i això no ens ho podíem permetre. Però ara hem d'iniciar aquesta nova fase, que serà una fase de convivència amb el virus, amb risc de rebrots permanents, a més, amb un virus que ara ja el coneixem una mica millor i sabem que és més dolent del que pensàvem al principi, per dues raons. Una, perquè s'expandeix d'una manera silenciosa. Al principi, quan justament es plantejava com lluitar contra la pandèmia a Espanya i a Europa, es plantejava el mateix que es va fer amb el SARS i que va tenir èxit, perquè el SARS es va aconseguir erradicar, el SARS de 2003 es va aconseguir erradicar quan només hi havia hagut uns 8.000 infectats, i aquí pensava que passaria igual. El que hi havia de diferent, que llavors no sabia i ara sí sabem, és que és un virus que es contagia en fase asimptomàtica, fins a 2 i 3 dies abans d'aparèixer els primers símptomes. La qual cosa vol dir que la meitat de la població s'ha infectat per un portador asimptomàtic i un terç de la gent que s'infecta no arriba a tenir símptomes de res, per tant no sap que ell està malalt, o no està malalt perquè no ha desenvolupat la malaltia, que ell està infectat i que, a més, pot contagiar els demés. Aquesta és una situació que tenim ara. Ara hem de tornar a recuperar la normalitat intentant evitar que tornem a tenir brots tan virulents com els que hem passat, que no és impossible que tornin a passar. Si no torna un brot tan virulent com el que hem passat, serà perquè prenem mesures de distanciament de seguretat, de mascaretes, d'evitar certes conductes, etc. Però si tornéssim a fer el mateix que fèiem abans, amb aquest 5% només d'immunitat comunitària, podríem tornar a tenir un rebrot tan important com el que hem tingut. És a dir, que ara és molt important, més que mai, sabent el que sabem del virus, evitar les transmissions.
És evident que ens canviarà la vida. Montse, endavant.
Com ho he viscut jo? Doncs ho he viscut com a professional d'una banda i com a ciutadana, com a veïna, però com a professional i tenint en compte que treballo en una plataforma d'organitzacions socials que tenen temes socials, doncs ha estat una bogeria. Vull dir, és una bogeria absoluta. O sigui, els serveis socials... la cosa es va mantenir els primers 15 dies. A partir de les 2 setmanes de confinament, el caos ja era absolut en serveis socials. Vull dir, els serveis socials ja estaven absolutament desbordats. Això aquí. O sigui, a més, moltes organitzacions estan fent seguiment del que està passant a altres països. ¿Vale? Però aquí, a partir dels primers 15 dies, doncs, totes aquestes xarxes ciutadanes, o sigui, Cruz Roja, Càritas, desbordats, serveis socials desbordats, totes les xarxes veïnals. O sigui, jo crec que mai hi ha hagut tanta gent donant menjar a Barcelona i a l'àrea metropolitana, mai. O sigui, bestial com ha sorgit una economia informal que la coneixien però no l'havien vist i ara l'hem vista, i llavors això té a moltíssimes organitzacions que ja feien assistència directa desbordada, però a moltíssimes entitats que no la feien fent-la. Llavors, això bestial. O sigui, és realment una situació que s'ha manifestat com d'emergència social doncs, des dels primers 20 dies de confinament i que apunta a previsions doncs, molt dolentes, perquè realment hi ha molta dificultat per atendre tot això. I com a ciutadana i com a veïna d'una ciutat com a l'Hospitalet, doncs imagineu tot això que estava dient la Milagros en una de les ciutats més denses de tota la Unió Europea. O sigui, jo visc en un barri que la densitat de població és com Nova Delhi. O sigui, és una barbaritat. I llavors tot el tema de les distàncies socials, de possibles rebrots per una banda, i per una altra banda totes les carències que ja arrossegava el sistema sanitari, són vistes, doncs, això, des d'una ciutat molt densa, molt popular, tot és com... encara ens falten mesures. Vull dir, tot això és una cosa que, efectivament, cap administració s'havia trobat mai. Llavors, és molt difícil, a més, donar amb les mesures apropiades. És tot una mica prova-error, però vist una mica des de la perifèria, és també d'una gravetat que fa una mica de por. Però bé, també per altra banda, doncs això mateix, el fet de que les entitats reaccionen, de que la ciutadania reaccioni, bé, doncs és com la part positiva de tot això, no? Que també veus que hi ha molta gent que sí, o sigui, que aquesta solidaritat una mica, doncs ha reaccionat també de seguida, però que el que ens ve, a part d'aquesta por sanitària una mica, aquesta alerta sanitària que hem de continuar mantenint amb tota aquesta crisi social, doncs és una cosa que es veu que s'ha d'enfrontar ja, o sigui que cal reaccionar. Mm-hmm.
Com aquesta situació impacta en la infància ara que han o han hagut d'estar confinats a casa, Milagros? Quins efectes tindrà a llarg termini?
Bueno, el que deia, estic molt d'acord amb el plantejament que feies ara mateix. El tema és les condicions de vida. La primera és la condició de precarietat en què viuen moltes famílies. El percentatge de famílies que estan sota amb pobresa, que se consideren pobres, és el 12,4, i que estan en risc de pobresa i exclusió social el 26,1 en aquests moments. Això és el moment abans de l'epidèmia. Clar, l'epidèmia ha impactat fonamentalment aquelles capes de la població que tenen feines més precàries, que són les que més fàcilment han sigut, diríem, acomiadades o han sigut sotmeses a ERTOs o a situacions laborals de hi ha tanta gent que té un contracte temporal de curta durada que, per molt que s'hagi plantejat que hi ha una protecció per part de l'Estat, els contractes aquests que han vençut no se sap si tornaran. I llavors tota aquesta gent s'ha trobat ara sense ingressos i, a més, amb la perspectiva de que, a lo millor, quan passi la pandèmia sanitària, les condicions socials en les que estaran pitjors. Llavors, què hem vist també? Hem vist que la major part de... O sigui, al tancar les escoles, s'ha deixat a molts nens sense un àpat digne al dia. Un o dos, perquè hi ha, a més, alguns llocs que donen també berenar. Llavors, això, només això, ja ha empitjorat moltíssim les condicions. Recordem que la taxa d'obesitat infantil es concentra fonamentalment en les famílies més vulnerables. I en aquest moment l'obesitat és un indicador de pobresa. És un indicador de mala nutrició, diríem, no? Després, no és el mateix deixar d'anar a l'escola o intentar seguir el curs telemàticament d'un nen que té una habitació, una taula, un ordinador, unes eines per poder fer aquest aprenentatge, uns llibres, una ajuda d'uns pares que poden ajudar-los a fer els deures o explicar-los una lliçó, etcètera, etcètera, que els nens que tenen pares que estan estressats per les seves condicions de vida, que no tenen eines per poder-los ajudar i que, a més, tampoc tenen instruments tècnics materials per poder fer aquesta connexió, diríem, no? Això ho hem vist a tots els nivells, des de primària fins a la universitat. A la universitat també hem vist que hi ha un percentatge, encara que va a la universitat un percentatge de gent que ja és més benestant que el promig de la població, fins i tot en la universitat hi ha un percentatge d'alumnes que no han pogut seguir el curs tal com l'havien programat perquè no tenia un ordinador i unes condicions adequades, diríem, no? Perquè ho han fet amb el telèfon mòbil, i amb el telèfon mòbil, segons quines coses, no es poden fer tan fàcilment. Llavors, això, després cal afegir sobre això el tema del maltractament infantil. Ahir sortia un informe de Save the Children, que ha fet una enquesta, que deia que un percentatge de pares reconeix, ja bastant considerable, el 9 o el 10%, reconeix que ha pegat als seus fills en un moment de nervis o en un moment de pèrdua de control per la tensió que s'ha viscut a casa. No és el mateix passar el confinament una persona sola o una parella o una família amb dos fills en un pis de 100 metres quadrats que passar el confinament una família o dos famílies o tres famílies en un pis de 60 metres que l'únic que tenen privat és una habitació i que allí han de compartir adults i nens l'espai per les diferents necessitats que hi hagi. La tensió emocional que es pot viure, l'angoixa, etcètera, etcètera, repercuteix sobre els nens d'una manera més forta. És a dir, que tant des del punt de vista físic, l'alimentació mateix, hem vist l'episodi que hem vist a Madrid amb les pizzas, dona un bon reflexe de què vol dir els menjadors escolars per moltes famílies, diríem, no? I clar, tot això tindrà repercussions perquè les desigualtats de partida de la infància tendeixen a allargar-se en el temps i es tradueixen en desigualtats d'arribada. Si parteixes d'una situació desigual, arribes a una situació desigual. I això es cronifica i s'enquista. I, bueno, ara hem de veure com això, ja els ajuntaments estan molt, els serveis socials municipals, Càritas i altres organitzacions estan molt a l'aguait, sobretot del tema de la pobresa infantil, i a més dimarts que ve s'aprovarà el decret de lluita contra la pobresa infantil i suposo que aquest decret, quan comenci a funcionar, donarà eines, sobretot a l'administració local, perquè puguin tomar aquest problema.
Mm-hmm. Això com a mínim farà despertar l'administració i fer-ne conscients encara més de la situació actual que s'està vivint a les famílies, les més empobrides, i amb aquestes situacions d'habitatges inadequats, com insalubritats, assentaments informals o sobreocupació. El preu de l'habitatge està fent que l'exclusió social severa augmenti. Ara són més de 720.000 persones a Catalunya. Quines vies de solució hi veieu a partir d'aquí?
És complicat. Una de les coses que s'ha manifestat durant aquesta crisi és precisament la centralitat de l'habitatge com a factor determinant de tota la resta de l'exclusió, de la pobresa, de l'exclusió, de la desigualtat. O sigui, és un element central de tot això. De fet, no és un problema nou. O sigui, precisament arrosseguem un problema d'habitatge, igual que arrosseguem una sèrie de problemes socials des d'abans de la pandèmia, que la pandèmia ha agreujat i ha multiplicat, però en realitat ja veníem d'aquí. La Carme Trilla de l'Observatori de l'Habitatge dona dades horribles. O sigui, a nivell som el país d'Europa on hi ha més càrrega relacionada amb l'habitatge. O sigui, el 40% de la població, gairebé el 50% de la població, dedica més del 40% de la seva despesa a pagar l'habitatge. O sigui, a pagar l'habitatge entenent com el, pròpiament l'habitatge amb els subministraments i tot això. Llavors, això és un problema estructural ja des de fa temps a la societat espanyola, i el que s'ha vist amb la pandèmia és que és un problema central. Que tota la resta, la pobresa infantil, tota la resta d'indicadors estan absolutament determinats pel tema de l'habitatge. I clar, no té una solució fàcil, perquè és un problema estructural que arrosseguem de fa molt temps, que té múltiples variables. De fet, una de les coses que s'han vist ara és justament això. O sigui, fa dos dies, a Can Vidalet, al barri pobre, diguem-ne, d'Esplugues, una de les últimes morts de gènere, una parella que vivia en una habitació. O sigui, un dels problemes és que, com que la gent no pot pagar-se l'habitatge, s'estan multiplicant les habitacions compartides, aquesta manera de viure, famílies senceres dins d'habitacions, que això s'ha tornat molt greu amb la pandèmia perquè la gent estava tancada, però és que això era greu abans. Vull dir que aquest problema té la solució, ni pot ser ràpida ni serà fàcil. O sigui, en qualsevol cas podem parlar de moltes solucions més o menys immediates o més o menys a més de mig i llarg termini. Una de les primeres coses que hem de fer és aturar els desnonaments. Ahir, justament ahir, van començar els desnonaments. O sigui, fins ara tot això s'havia aturat i ara, diguem-ne que els jutjats comencen a funcionar i comencen els desnonaments, i ja era molt greu els desnonaments. O sigui, ara ja portem anys que els desnonaments, diguem-ne, de gent que estava pagant-se una hipoteca ja s'han acabat, perquè ja la majoria de gent que s'està pagant la hipoteca està fora, però ja portem anys que el que anaven creixent eren els desnonaments de gent que estava jugant. Ara, amb la pandèmia, el que s'ha vist, hi ha moltes d'aquestes xarxes ciutadanes i moltes entitats que estan treballant a mitges. O sigui, Càritas paga l'habitació o el lloguer i els envia a buscar menjar amb una xarxa veïnal, o al revés. Vull dir que s'estan fent aquest tipus de coses, que Creu Roja paga una cosa, Càritas paga una altra, però una de les pitjors coses que estaven passant ara per bona part de la població, que no podia fer, que no pot habitualment fer front a les despeses del lloguer, és que havia d'escollir entre pagar l'habitació, quedar-se al carrer o menjar. Així està de greu en molts casos. Llavors, quina és la solució? No hi ha solucions fàcils i immediates. Hi ha que s'han de prendre moltes mesures, i moltes de caràcter immediat, com seria aturar els desnonaments, buscar la manera d'aturar el desnonament i ajudar les famílies a pagar lloguers. Però això és una mica a tractar les conseqüències, però no anar a les causes realment que ens han portat en aquesta situació.
Volia continuar amb això, en el sentit de que a veure, les mesures que s'han de prendre, a part de les mesures socials que es puguin donar ara per evitar situacions d'emergència, clar, si no canviem la proporció, un dels problemes més importants que tenim a la ciutat de Barcelona, però també a tota l'àrea metropolitana, és que el percentatge de vivenda social assequible en relació a altres països del món és absolutament irrisori. Entre altres coses, per una normativa que ha fet que progressivament tot el sòl destinat a vivenda de protecció oficial acaba al mercat lliure, perquè la normativa permet que, passat un temps, puguis vendre aquesta vivenda com vivenda de mercat, a preu de mercat. Això canviarà ara, però fixeu-vos, les dues mesures més importants, estructurals, que s'han pres en els últims temps per intentar revertir aquesta situació han tingut una resistència feroce. La primera és aquella normativa que va promoure Ada Colau, que era la de que totes les noves promocions de més de 600 metres quadrats fessin una reserva del 30% per vivenda assequible, per vivenda social. Doncs bé, al finals de l'any passat, unes estadístiques que van sortir publicades revelaven que havia caigut el 55% la petició de llicències de construcció a la ciutat de Barcelona. Què vol dir això? Vol dir que en un moment de demanda de vivenda i d'habitatge, els promotors estan retenint el sòl a l'espera de si ve un altre govern de signe polític més favorable i més proper que canviï aquesta normativa. O sigui, estan impedint que hi hagi sòl que vagi a fer vivenda perquè han de cedir aquest 30%, no? Mira, quan mirava les estadístiques del preu de la vivenda nova a la ciutat de Barcelona, en realitat se n'han fet poquíssimes. En els tres primers trimestres de l'any passat se'n van fer 1.070 vivendes. Això és el xocolata del lloro aquí a Barcelona, perquè la necessitat social és enorme. El preu havia pujat un 7%. El preu de la vivenda mitjà d'aquesta vivenda nova, no estic parlant de la segona mà, de la nova, que té uns estàndards de qualitat més alts, era 675.000 euros. Fixeu-vos. O sigui, això és quants anys de la vida d'un salari mitjà, que pot ser de 34.000 euros a l'any, quants anys de tot el salari requereix comprar una vivenda. Naturalment, aquestes vivendes són d'aproximadament uns 90 metres quadrats. La meitat de les vivendes noves que es construeixen tenen menys de 80 metres quadrats. La majoria són 50, són apartaments petits, que costen un promís de 300.000 euros per 50 metres, que ve a ser l'equivalent. L'Eixample, el preu per metre quadrat, 9.000 euros. Què és el que cobra? La meitat de lo que cobra una família d'ingressos més baixos en un any. És a dir, per tant, aquí o intervenim sobre el mercat de l'habitatge i fem que aquesta reserva de sòl que encara hi ha i que està per normativa s'ha de dedicar a habitatge social, hi hagi alguna promoció pública que la faci. No pot ser, no hem d'esperar que la iniciativa privada col·labori en aquest canvi de tendència. I l'altre decret, que era el decret d'accés a l'habitatge, recordeu que va tenir una resistència molt forta, perquè és aquest decret que impedeix desnonar a una persona que porta més de 6 mesos en un habitatge si no pot pagar per causes que no siguin imputables a ell, que sigui que ha perdut la feina, etc, etc, i que li hagin d'oferir un lloguer social alternatiu en condicions assequibles, diríem, no? Doncs, bueno, hi ha una resistència feroce, hi ha hagut una resistència feroce. L'altra qüestió és que aquest decret també obliga a que els ajuntaments, l'àrea metropolitana, sobretot els ajuntaments de l'àrea metropolitana, reserven de tot el sòl que hi ha disponible, reserven el 40% a vivenda pública o vivenda social, de promoció pública o privada, però ja la meva impressió és que si no es fa pública, privada se'n farà poca, no? Llavors, i a la resta de Catalunya ha de ser el 50%. Està havent-hi tantes maniobres perquè això no es pugui tirar endavant i perquè no es pugui aplicar, que és impressionant. Clar, òbviament, el mercat de l'habitatge ha sigut i és en aquests moments, i aquest és el gran problema que hem tingut amb la vivenda, és el refugi de tot el capital, diríem, de la gent que té diners, que té estalvis, no els hi remuneren un depòsit en el banc, no els hi remuneren res, el diner preu perd valor cada mes que passa, perquè el cost de la vida, ni tan sols recuperen el cost de la vida, per tant, qualsevol persona que té estalvis pensa que l'única, diríem, inversió mínimament segura és la immobiliària. I llavors, i a part d'això, hi ha vingut en massa a ciutats que són ciutats globals i que tenen un atractiu turístic com és Barcelona, doncs hi ha vingut també la competència feroce dels fons voltors que busquen invertir en habitatge com una forma, primer, de depositar diner i tenir-lo allà de forma segura, i segon, d'obtenir grans beneficis, perquè no esperaven que hi hagués la crisi del coronavirus. Per tant, aquests fons han vingut aquí pensant que tindran, que el turisme seguirà donant l'oportunitat de grans rentabilitats, no? Bueno, si les autoritats municipals no posessin límits a la utilització de vivenda per turisme, és que tot el centre de Barcelona i tot l'Eixample seria ja vivenda turística. Això, sí. No, si no haguéssim posat límits, podem estar segur que això seria així. Per tant, les condicions estructurals són les que marquen aquestes condicions, que marquen la situació. I si no s'intervé sobre les condicions estructurals, no hi ha manera. Mira, la ciutat de Viena, el primer govern socialdemòcrata que va haver-hi a la ciutat de Viena, van acordar un pla d'habitatge que fa que ara la ciutat de Viena tingui 200.000 habitatges socials. Que, clar, quan ve una crisi, si les autoritats públiques disposen d'un parc d'habitatge públic, públic directament, no de promoció privat que ha sigut de... No, vivenda pública de 200.000 habitatges, és molt diferent que la ciutat de Barcelona, que té misèria. Misèria perquè el que anava tenint el va perdent. Ara això també s'ha modificat i és una condició importantíssima que s'hagi modificat. És a dir, a partir d'ara, la gent que accedeix a una vivenda de protecció oficial i, per tant, de preu reduït en atenció a la seva situació socioeconòmica, no podrà vendre aquesta vivenda al cap d'uns anys al mercat lliure. L'haurà de vendre també a preu tasat. Això és molt important perquè és la manera de garantir que aquesta vivenda continuarà sent de protecció oficial. I una altra cosa importantíssima, que és, jo que penso, una eina que poden tenir les administracions si tenen diners, és la possibilitat del tanteig, de fer aquesta clàusula que se'n diu de tanteig i retracte, que permet que quan es ven una vivenda l'administració tingui la capacitat de comprar-la en les condicions. Per tant, es pot fer un parc de vivenda pública, diríem, no de grans blocs de vivenda pública, sinó una vivenda aquí, una altra allà, per la via d'anar comprant vivenda per finalitats socials.
Mm-hmm. El 2% només Barcelona té el parc de vivenda protegida. El 15% és Europa. Habitualment és aquesta la xifra. El parc públic d'habitatge és un 15%. No sé si serà fàcil de revertir la situació. Hi ha d'haver molta consciència per part dels governs municipals i estatals, no? Què més? Parlem dels alts preus de l'habitatge, feina precària. Diem que l'administració és la culpable de tot. Per la Banca d'Inversió Social, la primera prioritat de les famílies, hem parlat que passa per pagar el lloguer, per evitar el desnonament, i que a Barcelona hi ha 3.800 persones sense llar, un 80% més que fa 10 anys, gairebé 1.200 persones dormant al carrer. Per què les administracions no afronten el problema de debò i deixen de banda anar-hi posant pedaços? Per què no s'ho creuen de debò?
Perquè hi ha totes aquestes resistències que deia la Milagros. O sigui, efectivament, estem en la situació que estem i això no és d'ara. O sigui, això arrenca als anys 80, als anys 90, i bàsicament va ser fa molts anys que per una banda es va alliberar el sòl i per una altra banda es van deixar de posar límits als preus de lloguers. Llavors, clar, des de llavors, que és que al final del que estem parlant és de canviar la matriu econòmica d'aquest país, de què depèn aquest país. És el totxo és un valor refugi, el turisme és una cosa molt fàcil, vull dir, de què estem parlant, que caldria parlar de canviar la matriu econòmica d'aquest país i de donar-li la volta i de planificar-ho o de pensar-ho d'una altra manera, però el cas és que tenim uns poders econòmics que han apostat per una sèrie de sectors d'alta rendibilitat, sous baixos, vull dir, això és un peix que es mossega la cua. Llavors, clar, Milagros deia, necessitem més habitatge social. És que jo ja no... I ha donat els preus, o sigui, jo ja ni crec... O sigui, hi ha molta gent, noves generacions, que ni pensen poder pagar un pis de 60... O sigui, és que són quantitats que absolutament inaccessibles. Llavors, un dels últims estudis, l'últim estudi de Càritas, va fer una foto de la societat on hi havia tres sectors, els integrats, els precaris i els exclosos. I estàvem, els integrats eren un 40%, 45% de la població, tota la resta, el 50%, més del 50% de la població, que hi ha aquestes dues bosses. Aquesta gent no pot comprar-se un pis, no se'l podrà comprar mai, mai. Llavors, o tractes això d'una altra manera, llavors, clar, jo ja aspirar que hi hagi part de vivenda de compra pública, ja ni m'ho plantejo.
Bueno, però... pot ser de vivenda de compra o de lloguer.
Exacte, no. Això, aquí anava, efectivament, aquí anava. O sigui, la prioritat hauria de ser lloguer social i, efectivament, el parc és irrisori, però és que les polítiques d'habitatge són irrisòries. És que no hi ha una consideració de les polítiques d'habitatge com una de les potes de l'estat del benestar. O sigui, és que la inversió en polítiques d'habitatge en comparació amb sanitat, amb educació, amb altres coses que se consideren fonamentals, no està. Llavors, clar, mentre no canvien completament aquesta, primer, ja dic, de fons, la matriu econòmica realment de que no es pugui, de que no es consideri l'habitatge com una inversió i no com un dret. I llavors, per una banda, i per una altra banda, mentre no ens plantegem fer polítiques d'habitatge serioses que canviïn també completament la consideració del que és l'habitatge, per això no ho fem, perquè hi ha molt poder d'uns poders econòmics que no ho permeten. Són les resistències que ha descrit perfectament. Vinc d'una ciutat que s'anuncien, o sigui, en els informes econòmics de les immobiliàries, diuen que l'Hospitalet, que és la ciutat on ha crescut 54% el preu de l'habitatge de lloguer, el lloguer, en 5 anys, i sortim als portals immobiliaris com la ciutat, precisament per la pressió de Barcelona, perquè no hi ha sol, que la gent salta a l'Hospitalet, la ciutat de tot l'estat on un pis és més rendible. On comprar un pis, o sigui, amb un parc envellit, en males condicions, arreglar-lo i llogar-lo amb uns preus que ja són els de Barcelona, o sigui, així ens anuncien els portals immobiliaris. La ciutat de l'estat més rendible de tot l'estat. Llavors, clar, els ajuntaments necessiten eines diferenciades i potents, està claríssim, però és que és com una consideració diferent del problema de base, o sigui...
L'altre dia llegia una estadística europea i em va sobtar molt que Espanya té un percentatge molt alt de lo que se considera zones altament denses de tota Europa. I és un estudi que mesura per quilòmetre quadrat, eh? I llavors l'àrea de més densitat de tota Europa figurava en primer lloc la Torrassa. I jo vaig pensar en aquell moment, doncs ningú ho diria. O sigui, si tu mires Can Serra, per parlar d'Hospitalet, o mires Bellvitge, o mires, no sé, Ciutat Meridiana o Nou Barris, veus que hi ha més blocs i més edificis i penses, hi ha molta densitat. La Torrassa és un barri que, si el mires morfològicament, és un barri de casetes baixes, 3-4 plantes, i encara n'hi ha moltes de 2 plantes. I dius, com pot ser la zona més densa?
Perquè no n'hi ha ni un parc. O sigui, perquè no hi ha espais públics enlloc.
Perquè no hi ha ni res d'espai públic, per tant, la gent té aquest problema. És a dir, ho hem vist molt amb aquest confinament. Tu pots viure, pots tenir molt d'espai privat que te fa la vida agradable. Jo sempre he pensat que la casa, la vivenda, jo vinc d'un poble petit del Pirineu i per la gent que som de cultura de muntanya, la casa és el cel a la terra, no? És una part importantíssima, sempre. A més, es coneixem la gent per menganito de casa tal, som el de casa tal, no som el cognom, som la casa, ¿vale? Per tant, la casa per mi és molt important. Per què? Què és? És el refugi, és la teva unitat de solidaritat, és la teva identitat, és moltes coses, la casa. Què passa amb la ciutat, amb la zona urbana altament densa? Que la casa és un espai mínim, vital mínim, compartit. A vegades amb estranys. Ni tan sols és amb persones que tu has triat, sinó comparteixes un espai que hauria de ser el teu refugi privat amb altres persones que de vegades tu no has triat i que, a més, a vegades són molt diferents de tu i que a vegades hi ha conflicte amb aquestes persones. I, a més, si vius en un barri ric, pues, si estiguessis en una situació de que no te trobes a gust a casa, a part de que tindries més espai per tu a dintre de casa, podries sortir a l'exterior i tenir la part que et correspongui de l'exterior. Però si vius en un barri petit, sense parc, sense espais públics, etc., la casa o el carrer, i el carrer està saturat també, diríem, no? I per això hi ha moltes vegades aquesta conflictivitat que hem vist, que hi ha un petit espai i es barallen els savis per la petanca i els joves pel patinet. I llavors ja tenim el conflicte per la lluita per l'espai. Però per què? Perquè no hi ha prou espai vital per la gent. Una altra cosa que he vist amb el confinament. va haver-hi un moment, no sé per quina estranya raó, no, ara no recordo perquè vull buscar-ho, perquè em pica la curiositat, que va canviar la normativa i es va decidir que els metros de terrassa o de balcó comptessin com a metros edificats. I, per tant, a partir d'un moment determinat, haureu vist que la nova tipologia de vivenda pràcticament no hi ha balcons ni terrasses. No són cases amb finestres.
Sí.
Vale? I és perquè en la dinàmica aquesta d'optimització i treure màxim rendiment, les cases allà on abans hi havia pisos de 80 metres quadrats amb 4 habitacions per la família estàndard de pare, mare i 2 fills, van anar progressivament disminuint i comprimint, i allà on es feien 2 pisos en feien 4. I per tant eren 2-4 vivendes de 50 metres o de 45 o de 60, vale? O sigui, cada vegada més reduïts. Llavors, aquestes vivendes, cada vegada en els edificis hi ha més famílies i més vivendes i estan més tancades. Si en aquesta epidèmia el que hem vist és que hi ha una gran quantitat de vivenda a Barcelona que es pot directament qualificar d'infravivenda, perquè no té ni les condicions d'airejament, ni les condicions de llum, ni les condicions d'espai mínim vital suficient per la gent que està visquent allà dintre. Llavors tenim un problema, perquè això es tradueix, això té moltes conseqüències. Té conseqüències de salut mental, en primer lloc. Persones que han viscut 2 mesos tancades en la seva habitació, com pots mantenir els nens amb els avis, amb necessitats vitals que no es poden satisfer, tancats en una habitació que no hi entra el sol? Perquè, a més, si entreu als portals de vivendes, veureu que els preus mínimament, o els més baixos, que tampoc no són accessibles moltes vegades, són baixos, interiors, semisòtans, en molts casos. O àtics que són barraques que s'han construït en els aterrats de les cases. Barraques autèntiques. Hi ha barraques a la ciutat de Barcelona construïdes que es venen amb un lletrero que posa àtic en venda. Vale.
Jo només afegeixo que si això passa a Barcelona, no us explico la perifèria.
No
us explico.
Sí.
Que un dels problemes que hi ha, per exemple, és que tots els baixos es van tancar perquè no hi havia comerços, activitat comercial, i s'han reconvertit en habitatges, per dir-li d'alguna manera. Però tu passes per la porta i veus aquells habitatges i són dues sales, un sofà, una cuina, sense ventilació, sense sortida, moltes vegades directament amb la persiana al carrer, o sigui que si hi ha una emergència han de sortir corrents, que no sé com sortiran d'allà, i després piles de roba amuntegades per allà, o sigui que tu veus segons quines vivendes i dius no passen més coses perquè Déu no vol, perquè Déu-n'hi-do.
Això està passant, per exemple, a Nou Barris, està passant a Poble Sec, està passant a molts barris, que el comerç de petit, de minorista, està en una crisi terminal, estan tancant constantment comerços i moltes d'aquests comerços es reconstrueixen en habitatge. El tema de l'habitatge subterrani, o no subterrani, sinó el del primer, el de nivell de carrer, diríem, tindria un repensament. Tindria un repensament, perquè també és veritat que hi ha moltes cases a Barcelona que no tenen ascensors ni capacitat de tenir ascensors i que hi ha gent gran que necessita viure en plantes baixes i que es podria reconvertir una part del comerç que ara hi ha en vivenda. Però, clar, no hauria de ser en aquestes condicions de mercat, que són insalubres, que són, hauria de ser en condicions. És a dir, allà on hi ha un bon pati pel darrere, aquestes vivendes poden tenir una sortida a l'aire bona, diríem, no? Ben acondicionades, podrien ser adaptades per les necessitats de gent gran que no pot pujar escales, etc. És a dir, jo crec que el futur a una ciutat com Barcelona i també a Hospitalet, perquè barris com la Florida o com la Torrassa, etc., que els hi passa que tenen un parc de vivenda molt envellit, són vivendes construïdes als anys 40, 50, 60, moltes d'elles amb els estàndards de construcció dels anys 60 que deixaven molt que desitjar perquè eren dolents i que ara estan arribant a un punt d'obsolescència. Per tant, jo crec que més que fer política de promoció i de construcció de vivenda nova, el que hem de pensar i posar tots els esforços és en una política de rehabilitació que sigui capaç d'incidir sobre la tipologia de vivenda, és a dir, un tipus de vivenda més flexible, que pugui canviar els estàndards o la dimensió de la vivenda en funció de les necessitats de la família, perquè no és el mateix una família que té nens petits que el matrimoni quan es queda sol, que millor necessita menys espai. És a dir, ja jo he assistit últimament a bastants congressos i xerrades sobre com hauria de ser i les lliçons del coronavirus pel futur i com hauria de ser la vivenda del futur, i tothom diu, primer, la tipologia s'ha de canviar. Els criteris de llum i aire per les cases, de ventilació de les cases, s'ha d'establir uns mínims a partir dels quals es pot comprar o vendre o llogar. I si no, no es pot. És a dir, no s'han de donar cèdules d'habitabilitat a determinats habitatges. I l'altra és la flexibilitat. Perquè inclús ens hem trobat amb casos de gent que té la vivenda en propietat i que té sort de tenir-la, però que té una vivenda en propietat que a lo millor ara ja no la necessita perquè és més gran. I tampoc és fàcil fer el canvi d'anar a viure en una vivenda més petita perquè has de vendre o perquè... entres en un procés en el que entre els impostos que has de pagar, la compra-venta, els intermediaris i tot això...
Aquesta és una altra. Clar. Una cosa, els efectes de la renda garantida de la ciutadania tampoc han donat els resultats esperats. Continuen les dificultats en aquest sentit per accedir a l'habitatge. Tampoc no és la solució, tampoc? Vosaltres com ho veieu?
És que és un pedaç. Vull dir, és que el problema és molt gran i aquesta solució és molt petita. O sigui, jo crec que mentre no s'abordin moltes... O sigui, un dels altres problemes és aquest, que l'habitatge això, o sigui, una mica el que deia abans, com que no es considera un dret social bàsic com l'educació, com la sanitat, a més no es tracta com a tal ni té el mateix espai. Llavors, tampoc des de l'abordatge social ni polític. O sigui, ella parlava abans de la salut. O sigui, és una de les coses que més evidents s'han fet aquests dies, com una cosa estava directament vinculada a l'altra. Ja hi ha estudis que diuen des de fa un parell d'anys que hi ha dades que demostren que tota la gent que malviu en habitatges sense condicions té uns índexs de problemes de salut mental per sobre de la mitja. ¿Vale? Llavors, l'abordatge de tot això no és serveis socials fa una coseta i llavors posem la renda mínima garantida des d'un altre lloc i salut des d'un altre lloc. És que l'abordatge de tot això hauria de ser multidisciplinar perquè són problemàtiques absolutament relacionades. En molts casos, sí, arregles l'habitatge, arregles una pila de coses. O sigui, en què arregles l'habitatge? Els dos factors fonamentals, l'habitatge i la feina. En què arregles un dels dos, tens bona part dels problemes solucionats. Però sí, pretens només amb un pedaç, amb això. O sigui, ahir mateix es publicava ja que el govern espanyol ha dedicat una sèrie d'ajuts a pagar lloguer. ¿Vale? Una mesura que també podríem parlar de què significa, si serveix per mantenir el mercat artificialment alt o realment soluciona, però és igual. Igualment, ahir van tancar-ho, o sigui, van obrir-ho fa una setmana, 10 dies, ho han tancat perquè ja hi havia un fons de 14 milions que es veu que la Generalitat ha posat dos més i l'han tancat perquè ha estat tan llau de gent que l'ha sol·licitat. Llavors estem en el mateix, o sigui, amb un ajut puntual efectivament fas una cosa superpuntual que a més té accés, qui té accés, jo insisteixo en aquella estratificació social dels precaris i els exclosos. O sigui, hi ha precaris, hi ha molta població precària en formació universitària, que és aquesta sí que, saps, o molta classe mitjana precaritzada amb un nivell cultural i prou recursos per enterar-se fins i tot de les ajudes. Però hi ha una bossa de població que necessita fins i tot ajuda per demanar ajuda. Llavors, aquesta és la de la renda garantida, per exemple. ¿Vale? Llavors, hi ha una sèrie d'ajuts que fins i tot arrosseguem una bossa de pobresa estructural que no hi entra ni tan sols en una tipologia d'ajudes, però a més són ajudes que són pedaços que pretenen que poden aturar un forat, o sigui, poden tenir un forat molt petit i el forat és molt, molt gran. I a més, sovint hi ha ajudes de diferents administracions, amb diferents terminis, amb diferents tipologies de població. Llavors, és com necessites un assessor fins i tot per saber que és una mica el paper que juguen sovint les entitats socials, d'ajudar-los a demanar ajuda. Llavors, clar,
a mi m'agrada molt el cinema i ara això que estàs dient em recorda molt una pel·lícula del Ken Loach, que és aquella de Em dic Joe, que és la història d'un jubilat que, com que a Anglaterra s'han externalitzat la gestió de la major part de les ajudes i s'ha complicat extraordinàriament, i hi ha empreses privades intermediadores de tota la gestió d'aquestes empreses, doncs aquest home no té habilitats amb l'ordinador, és un home gran, no té habilitats amb l'ordinador, i és colpidor veure què ha de fer, com amb qui demana ajuda, com ha demanat ajuda, la maranya burocràtica en la que es perd finalment per bueno, no diré que... I un altre, bueno, perdona, però és que a mi el cine m'agrada molt, una altra pel·lícula que recomano, perquè és dos pel·lícules que recomano sobre aquesta situació de precarització brutal. Una altra és l'última del Ken Loach, també, que és Sorry We Have Missed You, Sentim No Haver Arribat a Temps, que és la d'un repartidor, una família normal, molt estructurada, amb el cap molt ben posat, amb una dona que és una treballadora social, amb un home que s'estima els fills i que es cuida i que cuida la família. No és una família desestructurada amb problemes culturals. No, no, no. Una família normal, que fa 20 anys haguessin dit que eren classes treballadores mitjanes. I veure com es veu abocat a treballar de rider, i quines condicions laborals comporta ser un rider i quin estrès i com va perdent, com va baixant esgraons en el camí de l'exclusió social. És això. És a dir, com comences? Comences tenint problemes per pagar el lloguer, després has de vendre el cotxe perquè deus tres això, si no te fan fora, i per tant has de vendre el cotxe per poder pagar aquest lloguer, després, i així successivament. I hi ha molta gent que està instal·lada en aquesta precarietat. Una altra pel·lícula meravellosa, que també la recomano, és La hija d'un ladrón, de Belén Funes. És la primera pel·lícula d'aquesta directora, que és una directora que ha volgut rodar aquesta pel·lícula a Ciutat Meridiana per reflexar la realitat de Ciutat Meridiana, i que li hem fet una entrevista a Barcelona Metròpolis i explica per què ha fet aquesta pel·lícula. Veiem una noia que es diu Sara, que té un fill, mare soltera, que és el més habitual en aquests moments, i les dificultats que té d'anar empalmant amb sort treballs que ningú vol, uns perquè són massa perillosos, uns altres perquè tenen uns horaris impossibles, uns altres perquè perquè es neteja de fàstic, no neteja normal, sinó neteja de fàstic, etcètera, etcètera, diríem, no? I llavors, quan veus aquestes coses, dius, bueno, benvingut al cinema social una altra vegada, perquè la gent, jo no sé si és massa conscient de que passegem per la Rambla de Catalunya, o passegem per, no sé, pel Passeig Maragall, o passegem per el Passeig de Sant Joan, i no sabem que 300 metres més enllà hi ha gent que viu en les condicions que ensenyen aquestes pel·lícules. I ens sembla que no n'hi ha per tant. Vale? Que no n'hi ha per tant. I fins i tot la propaganda de Vox i de l'ultradreta en aquests moments, no? Dient, bueno, tot això, aquests són els immigrants, diríem. No, 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 això és la gent pobre. És veritat que els immigrants, a més, per ser immigrants, tenen tots els números per ser pobre. Però és que la pobresa és afecta a tota la gent que està en una determinada situació de precarietat en la vida. I és la precarietat en comença per tenir dificultats d'accedir a la vivenda i per tenir un treball que no està segur, que no tenen assegurat el salari a final de mes. Perquè per baix que sigui un salari, si no el tens assegurat, no pots fer plans de vida. Clar. I a més ara tenim a Espanya una nova categoria que no la teníem, però ara la tenim, que és la del treballador pobre. És a dir, persones que tenim feina i treballant les seves 8 i 10 i 12 hores diàries no arriben a final de mes.
Una possible via de solució seria condonar els deutes energètics, per exemple?
Jo crec que també és només un pedaç, però òbviament és imprescindible. Sí, és que hauria d'anar a la bossa de considerar l'habitatge un dret social i, òbviament, l'energia dins d'aquest PAC. O sigui, és fonamental. És fonamental perquè en aquesta baixada progressiva cap a l'exclusió, doncs no poder pagar la llum o l'aigua precaritzen la vida i de cara a les criatures i de cara a la gent gran que viu en determinats habitatges. O sigui, ho veiem molt, fins ara ho hem vist molt a l'hivern, que clar que la gent passa fred, però és que amb el canvi climàtic a sobre, o sigui, el que ens ve a sobre, amb pisos petits, sense ventilació, amb famílies amuntegades, amb 40 graus, quan realment la temperatura vagi pujant, és el mateix. Vull dir, òbviament, tenim seriosos problemes que amb un condonar un deute per aquí i la renda mínima, efectivament, o sigui, són coses que ajuden, per suposat, però que no canvien estructuralment el problema. O sigui, la cosa és, podem fer una, si tinguéssim polítiques d'habitatge més ambicioses, no hauríem d'anar inventant pedaços per poder solucionar un problema estructural de base.
Clar, perquè, Montse, a més, hem de contar una altra cosa. Entre les moltes anomalies que tenim, que ja les hem dites moltes aquí, hi ha una altra que és, a part de que el preu de l'habitatge ocupa a Espanya una proporció desaforada en relació al d'altres països sobre els ingressos mitjans d'una família, a més tenim els serveis bàsics de vida, la llum, l'aigua,
més cars.
Caríssim,
més cars,
són caríssim.
Més cars que el promig. Mireu les estadístiques d'Europa i aquí paguem l'aigua més cara, la llum més cara, el telèfon més car, tots els serveis bàsics més cars que qualsevol altre país. Per tant, això no s'arregla només donant ajudes, perquè hem d'anar a veure per què paguem l'electricitat més cara. Per què tenim centrals nuclears, centrals hidroelèctriques? Per què paguem l'energia més cara? Tenint el sol que tenim, que podrien tenir una producció de renovables extraordinària, per què Alemanya té més producció d'energia solar que Espanya?
Estava penat abans.
Clar, per la normativa.
És que quan tu parlaves abans de l'administració està culpable, com pot ser? O sigui, és que són un cúmul de coses i de resistències. I jo afegiria una altra, és la resistència cultural. Vull dir, cultural en el sentit de el valor que se li ha donat a l'habitatge i com s'ha explicat l'habitatge fins ara. I aquí crec que els periodistes també tenim una part de culpa, i sobretot la premsa econòmica. O sigui, com s'ha venut aquest discurs? Bueno, dins de les resistències està que al mig de tota aquesta pandèmia va haver-hi propietaris que es van organitzar per demanar lloguers, o sigui, per demanar que el govern els hi pagués el lloguer que deixaven de perdre si no podien fer a la gent fora o no podien cobrar els lloguers. I hi ha un intent, un esforç de bona part del lobby immobiliari per presentar-se com rendistes com jubilats que tenen un pis i no poden arribar a final de mes i per això hem d'ajudar els propietaris, els petits propietaris, i òbviament que hem d'ajudar els petits propietaris. El que passa és que hi ha una mentida de base, que és que aquest petit propietari és el perfil mig de propietari, perquè no hi ha dades fiables a la resta de l'Estat, però a Barcelona no és així. Hi ha un bon paquet de propietat immobiliària que està en mans de bancs, administradores, fons voltors, etc. Però també bona part dels propietaris tenen mínim 5-10 pisos i són un percentatge importantíssim també, però volem culturalment donar la imatge, i llavors efectivament es genera aquesta idea que espanta òbviament a molts propietaris amb un pis o amb dos, o amb el seu pis i la seva segona residència, de que els hi trauran, de que, vull dir, i és una idea completament pervertida realment del que significa la propietat. O sigui, crec que una de les coses que fan en aquest sentit molt bé el sindicat de llogaters és promoure el lloguer ètic, o sigui, no parlar només, donar aquesta por permanent al propietari que trona el pis, que no podràs posar tu el preu del lloguer, que no sé què, que és una manera absolutament induïda d'explicar un tema molt en funció dels interessos de les immobiliàries i de la banca, i en comptes de fer això, doncs promoure precisament una propietat ètica, un lloguer ètic, i anar per aquí. I llavors crec que aquí també hi ha tota una feina que és cultural també i que té molt a veure amb la manera com s'ha explicat tota la bombolla immobiliària que es va negar, totes les polítiques sobre l'habitatge que han facilitat la situació en la que estem, i fins ara no hi ha hagut tampoc un comportament responsable de la premsa econòmica d'aquest país per explicar les coses d'aquesta manera.
Jo, sí, sobre aquesta cosa hi ha un debat molt interessant i penso que val la pena que hi entrem una miqueta, que és, sigui com sigui, quan hi ha el problema, el discurs predominant sempre és el de culpabilitzar la víctima. ¿Vale? Va haver-hi un moment que es culpabilitzava de la bombolla a la gent que havia comprat pisos.
De que hem gastat per sobre les teves possibilitats.
Perquè has anat per sobre les teves possibilitats. I això és mentida, directament mentida. En un país que no té vivenda pública de lloguer, no podem culpar la gent que feia números i deia, si jo faig un lloguer, compro, llogo el pis i en cobren 500 euros i el compro i em pago 600, però al cap de 20 anys serà meu, l'estem culpant de fer el que és més raonable que faci? I després una altra cosa. Sort n'hem tingut a la crisi del 2008 que la major part de les classes populars d'aquest país, donada aquesta situació, van fer una cosa intel·ligent, que era assegurar-se que els seus estalvis, assegurar-se tenir uns estalvis en forma de vivenda. És a dir, de capitalitzar el seu esforç d'estalvi per tenir garantida una vivenda. Perquè amb la crisi del 2008, gràcies a això, moltes famílies, molts pares han pogut aixoplugar els fills i els nets a casa seva.
Sort d'ells.
Quan no han perdut el lloguer, quan no han pogut pagar el lloguer. I moltes d'aquestes famílies estan deixant, quan es moren, un pis en herència als fills que no poden comprar una vivenda i que estarien condemnats a pagar un lloguer per sobre de les seves possibilitats, aquest sí, el lloguer sí, per sobre de les seves possibilitats. Per tant, aquesta demonització d'una conducta de la gent senzilla, de la gent humil, que no té gran capacitat d'estalvi, però la poca capacitat d'estalvi que l'ha tingut l'ha utilitzat de manera intel·ligent donada les circumstàncies. Perquè, clar, jo tinc família a França, molta família que va marxar a França. I he vist com el problema de la vivenda era completament diferent. Per ells no havia un problema de vivenda, mai. Jo he vist els meus cosins vivien en vivenda social, en vivenda, però no vegis quina vivenda social. És a dir, jo quan els visitava al·lucinava. Vivenda lluminosa, gran, espaiosa, i era vivenda social. I els hi tocava per ser treballadors, per ser per les seves condicions socials. Llavors, aquí a Espanya no hi havia res de tot això, res de res de res. I per tant, la gent feia números. I en molts moments tots hem vist com era estúpid no fer una miqueta més d'esforç i no comprar, perquè el contrari era llançar els diners de lloguer i al final quedar-te sense vivenda. És a dir, sort n'hem tingut de que hi ha part de les classes populars d'aquest país que tenen almenys la vivenda en propietat. Perquè imagina't que la crisi del 2008 els hagués agafat també als pares sense la vivenda.
És que ara mateix, efectivament, és el que marca. O sigui, ara tindrem la societat dividida entre qui té una casa i qui no la té. I qui no tenir-la és, efectivament, el factor que al mínim cop de mala sort estàs fora. Estàs fora.
Mm-hmm. Això en un moment, perdones que ja et sents així.
Endavant.
En un moment en què la precarització de la vida, cuidado, no afecta només a les capes tradicionalment desvalgudes de la societat. Hi ha uns treballs molt interessants d'una sociòloga que es diu Remedios Zafra, que parla de com la precarització està empobrint. El que passa que és una pobresa que llueix menys, que, o sigui, que és menys evident,
que es veu menys.
Que es veu menys. Està empobrint a totes amplíssimes capes de la població que es dediquen a treballs creatius, treballs intel·lectuals i
periodisme, al periodisme.
Sí, sí, i treball per compte pròpia, és a dir, aquests freelance autònoms són dissenyadors, fins i tot arquitectes, és a dir, gent amb titulació superior que estan percebent uns salaris i uns ingressos que són que no es corresponen en absolut ni a la seva formació ni a les seves expectatives i, per tant, gent que fa una generació només, o sigui, gent que fa 20 anys pensaven que pel fet de tenir uns estudis, pel fet de tenir una determinada posició social de classe mitjana, estaven a salvo i no estaven a salvo de les contingències econòmiques perquè podien tenir eines per una situació d'adversitat sortir-se'n. En aquests moments estan tots a la intempèrie, igual que els que no, o sigui, estan més a la intempèrie els que no tenen una formació elevada, d'acord, però també estan a la intempèrie molta gent que té formació i que temps enrere podia pensar que estaven a salvo de conjuntures econòmiques negatives.
Mm-hmm. Anem acabant, no voldria acabar sense recordar que Càritas, que fa moltes hores extres, que ha fet molta feina, està donant menjar a més de 30.000 famílies, a més de les que en reben directament de les parròquies, i una cosa que ells demanaven era l'aprovació de l'ingrés mínim vital. Diu que d'aquesta manera es pot respirar una mica, molt o poc?
Home, Déu-n'hi-do. És a dir, jo crec que no sé què pensa la Montse, però si les xifres que s'acaben consolidant són d'aquests davant des dels 460 fins als 1.000 i pico, per una família amb nens pot garantir pot garantir aquestes despeses mínimes que són indispensables. Si això, lo que no hauríem de permetre és que quan es té aquesta renda no es tingui dret o es perdin altres avantatges socials. Per exemple, el menjador. El menjador escolar hem d'ampliar-lo més que reduir-lo. Hi ha altres tipus d'ajudes, com matrícules gratis, altre tipus de, per exemple, ajudes perquè els nens puguin fer activitats extraescolars a on sigui, fora de l'escola, etc. O sigui, jo crec que sí, que comparat amb el que no tenim res, això serà una benedicció. I després el que s'ha de fer, jo crec que és molt important, fer un seguiment. No és una xifra tan elevada el cost d'aquesta... Això ara ha de tenir el pressupost anual i després, al cap d'un temps, jo crec que s'ha de fer una avaluació de veure com se pot corregir o com pot... garantir que sigui realment funcional i que vagi a parar qui ha de parar. Aquí en aquest país tenim un problema, que és la transparència de les dades fiscals. I es podem trobar casos de que, jo moltes vegades quan veig les estadístiques de la declaració de la renta d'alguns empresaris em faig creus perquè dic, pobrets, si estan en la indigència, i després no estan en la indigència. Vull dir que aquí no tenim un sistema fiscal que pugui garantir que realment tots aquells que diuen que no tenen recursos no els tinguin realment, perquè hi ha molta economia camuflada, diríem, submergida.
Acabem, un missatge positiu, perquè si no no podrem marxar tranquils.
No, o sigui...
Home, aquesta és això, l'aprovació mínim... d'això és una...
Efectivament, és una bona notícia, o sigui, que després... El que hem de garantir és que després no passi com amb la llei de dependència, com altres coses, però tot el que siguin avenços en aquest sentit, per suposat. O sigui, després ja ens barallarem perquè millorin, però com a mínim que entrin. O sigui, això
i aquestes normatives que hem dit abans de l'habitatge són del 2019, esperem que donguin fruits, ja. I hem de defensar-les a mort.
I el que jo t'anava a dir abans és que Càritas diu això i diu moltes altres coses. I Càritas, en un informe de fa 2 anys, de la clau és el lloguer, és l'habitatge, crec que es deia, parlava, demanava intervenció en el preu del lloguer, intervenció pública en el preu del lloguer. O sigui, Càritas, sempre sembla que posem sobre la taula només algunes mesures. Càritas demana moltes coses molt importants i fa uns estudis molt seriosos. I això també és una bona notícia. O sigui, gràcies que tenim totes aquestes dades, perquè hi ha algunes que són molt difícils aconseguir-les si no. Però sí, o sigui, anem fent aquests petits avenços en moltes coses i precisament tant de bo que a partir de totes les evidències que han sorgit amb aquesta pandèmia, es consolidi molt més la lluita per l'habitatge, la lluita per drets socials, i que estigui meridianament clar que efectivament s'ho lliguem molt de cara al futur i que ens hi va la vida, com ha posat de manifest aquesta pandèmia, que ens hi va la vida.
I jo crec que una de les coses que milloraria molt tot, una condició indispensable, és que la gent s'organitzi. Que s'organitzi. Hi ha un sindicat de llogaters...
Avui el sindicat i la PAT estaven al Congrés, els diputats, a donar testimoni. O sigui, coses com aquesta...
Que s'organitzin. La gent si la gent no s'organitza...
L'organització sempre va bé per tot.
Per tot, perquè si no, perquè els interessos que es resisteixen a aquests canvis sí que estan organitzats.
Efectivament.
Molt bé, doncs Montse Saldolino, Milagros Pérez Oliva, moltes gràcies per la vostra participació en aquesta sessió de comentari de l'actualitat de la Fundació Joan Maragall, i moltes gràcies també a Ràdio Estel per permetre'ns enregistrar aquesta sessió en els seus estudis. I a tots vosaltres que ens esteu escoltant, moltes gràcies per la vostra atenció, us desitgem un bon estiu, cada vegada més normalitzat, i molta salut.